Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els qui ens escolteu habitualment, els qui llegiu els diaris d'una manera regular, haureu observat que darrerament es van succeint diverses informacions, estudis, enquestes, que apunten una certa tendència creixent, especialment entre els joves, de començar a rebutjar, per exemple, fins i tot en alguns casos de manera frontal al feminisme, de tendir a pensar que s'està intentant imposar una mena de pensament únic, és algunes de les expressions que apareixen en aquest sentit. De fet, segurament en aquesta línia hi van les conclusions d'un informe que s'ha conegut darrerament, un informe que es titula Culpables fins que es demostri el contrari, que ha publicat el Centre Reina Sofia i que recull, per exemple, entrevistes que s'han fet a grups de nois, de noies que tenien entre 14 i 17 anys. Ahir, per exemple, vam decidir que era un bon moment per parlar-ne al programa d'avui i li vam demanar a la Gemma Altell si ens podia acompanyar aquest matí. La Gemma Altell és psicòloga social i fundadora de G360, consultoria de social i de gènere. Com estem, Gemma? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres avui al matí. Passa que ahir, quan vam parlar amb la Gemma Altell ahir al matí, no sabíem que l'Emiliano García Page faria el que ha fet en un acte de campanya. Aquesta tarda. Li sembla bé si comencem amb les paraules d'Emiliano García Page? Perquè crec que al final acabarem allà on volíem arribar.
Sí, probablement.
A veure, Emiliano García Page, ahir, en un acte electoral, en un acte de campanya, va parlar, i ho va fer d'aquesta manera, de la sexualitat del seu fill, de la seva filla, de la masculinitat del seu fill. 37 segons per posar-se en les mans al cap, aquests.
Quedé con mis hijos, les hablo de todo, les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles qué le va a la cosa sentimental. No me atrevo. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es de esos de raza y... Pero a la chica no le pregunto yo, ¿no? Pero a veces he pensado, y digo, por las tardes, noches, cuando duermo, digo, mi hija, a ver cuándo se echa, ya ha tenido novios, pero bueno. Pero decidió estudiar antes que empezó por las clases teóricas. Yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano.
A veure, mi hijo es de raza, una frase que apareix aquí. Con mi hijo hablo de esto, pero con mi hija no. Ella estudia la teoría, él hace las prácticas. Que tot això junt en 37 segons, eh? Encara no, 38.
Sí, sí.
A veure, per on vol començar?
A veure, jo, clar, també, bueno, ho estava veient aquest matí, m'he quedat sense paraules, és a dir, que vaig intentar articular-les perquè n'hi ha tantíssimes, és masclisme en estat pur, entre altres coses, eh? També, si fixeu, abans del primer comentari que comentes, no?, quan parla de la sexualitat i l'afectivitat,
sí,
no?, d'alguna manera denostant la part afectiva de les relacions, és a dir, després no?, es podran queixar, no?, de com es parla de la sexualitat o com parlem de l'educació sexual, no?, algunes persones que estem més amb aquesta qüestió, però realment podem veure que des d'aquesta mirada més masclista també el que estava ell dient veladament és, val, quan estem parlant d'efectivitat, al final del que es parla, o sobretot els homes, no?, amb aquesta mena de complicitat que volia fer, del que parlen és de sexualitat, o del que volen parlar és de sexualitat i d'una sexualitat concreta, no? O sigui, per mi ja comença aquí. Després, òbviament, què vol dir ser de raça? O sigui, jo quasi diria, m'atreviria a dir, tot i estar ara parlant en un espai públic, diguem, que quasi està incitant a la violència sexual, perquè és com, Ser de raça, què vol dir ser de raça? Tenir aquesta potència és algú que sí que posa, té la sexualitat com a pulsió, no? I després, una altra qüestió que em sembla important és com denosta la part d'una dona triant els estudis per davant de les relacions afectives o que no posa la parella al centre, que és el que s'esperaria d'una dona en el sentit més tradicional, no? Sí. Quan ella està dient decidió fer la teoria i no la pràctica, amb aquest to, no?, de burla, com quasi fent aquesta radiografia o aquesta caricatura de la empollona, entre cometes, no?, que es quedarà sola. Jo, a mi em transmet això, potser me'n vaig molt enllà i també és veritat que estic molt acostumada a analitzar aquestes qüestions, però realment és, bueno, l'home que sí que està en el que s'ha d'estar, no?, que és tenir relacions sexuals, perquè després, fixeu-vos que la segona part, que ja no l'heu posada, no?, tot això serveix per elevar a un candidat.
Sí, sí, sí.
La bona persona que seria un bon gendre.
Per acabar dient que seria un bon nòvio per la filla, sí, sí.
Exacte, no? Llavors demano als homes, al meu fill com a home, li demano que sigui el més mascle possible i, per tant, que tingui les majors relacions sexuals possibles, etc. I espero, per la meva filla, que trobi un bon home. Però aquest bon home, qui l'educa? Perquè, clar, aquest bon home, si té un pare com aquest, tampoc serà un bon home.
És que, segurament és una intervenció més que té molts nivells, no?, als quals es pot entrar. Perquè una de les coses que passa, per exemple, és que el públic riu.
Sí, jo dubtava si el públic riu perquè realment li fa gràcia o perquè davant del desconcert d'un comentari. T'han passat de voltes, la gent es queda ja noquejada. O sigui, segurament hi haurà una mica de tot i al final és, bueno, jo vinc a escoltar a un candidat fent un discurs polític, em trobo això i ho escolto dintre del paquet de tot el que diu i ric, m'explico?
No, no, i sobretot, i a vegades també, fins i tot per part de Page, fins i tot pot ser un punt de falta d'empatia. És a dir, jo avui al matí no voldria ser ni el seu fill, ni encara menys la seva filla.
Per descomptat. De fet, jo no voldria ser ni el Pedro Sánchez. Si t'haig de ser sincera, perquè em sembla que això, no sé quines conseqüències portarà, però un partit que suposadament es diu d'esquerres és molt complicat, eh? Vull dir, és un comentari molt més propi del PP o fins i tot de Vox, eh? O sigui, a mi em sembla que és molt incòmode això pel Partit Socialista ara mateix.
Clar, si jo et demanés, escolta'm, una afirmació, traient-la d'aquest context electoral, evidentment, i avui al programa tindrem temps de parlar-ne perquè és evident que n'acabarà tenint i Pedro Sánchez, quan acabi tenint un micròfon a prop, doncs evidentment li faran una pregunta sobre aquesta qüestió. Però fixa que nosaltres, quan ahir al matí parlàvem, no?, i dèiem, escolta, demà al matí ens agradaria si ens poguessis acompanyar al programa, no?, i parlàvem d'aquestes dades a partir d'aquest estudi del Centre Reina Sofia. Tu creus que no estem gaire lluny? És a dir, per entendre el que està passant en una part dels joves, té connexió amb una determinada mentalitat encara establerta en una capa de la societat, fins i tot des d'un punt de vista generacional, on estaria García Page?
Sí. A veure, jo, com saps, he escrit un article d'opinió sobre aquesta qüestió,
sí, sí, sí,
intentant apuntar alguns arguments, perquè em sembla que és bastant complexa i que a vegades tendim a simplificar-ho, i aquí sí, des de totes les bandes tendim a simplificar-ho. Jo crec que sí, però no només és que hi hagi una part de la societat que encara està aquí, sinó que torna a estar aquí. Aquesta qüestió és important, perquè justament aquesta onada neoconservadora, ultraconservadora, que s'està promovent des de lobbies diversos a nivell mundial, no?, i que abasta, doncs, això, temàtiques com pot ser l'antiavortament o també el que comentava, no?, aquesta corrent de dones que volen tornar a viure o que reivindica tornar a viure com als anys 50, ocupant-se només de la casa. I fins i tot m'atreviria a dir, sense ànim de polemitzar massa, tot aquest moviment antiocupa, és a dir, aquesta qüestió de reafirmar-se amb uns valors que tenen a veure amb una idea molt conservadora, amb una simplicitat del bé i del mal, o sigui, en aquests moments d'incertesa, tornar aquests valors segurs, això s'està promovent per tornar-ne cap aquí des d'un lloc que avui per avui als joves els hi pot semblar modern. Què vull dir modern? Que en la mesura que les generacions de pares hem pogut fer un acompanyament educatiu, un discurs progressista, no? Després de generacions que hi hem nascut al final de la dictadura, per exemple, no? Però que encara tenim present tota aquesta qüestió, l'adolescent, per definició, busca aquell espai de rebel·lar-se, de transgredir i de ser diferent a la generació anterior, crea la seva identitat així, no? Mm. Llavors jo penso que aquests lobbies han tingut l'habilitat de poder presentar com una qüestió nova i transgressora aquesta mirada ultraconservadora.
El que passa que segurament una de les coses que més xoca és no tant que hi hagi una aposta per uns valors potser més conservadors, no? Si, o més tradicionals, no? si hem d'utilitzar una expressió o una manera d'etiquetar-los, sinó directament carrincló, no? És a dir, segurament s'estan en un pas més enllà.
Sí, sí, el que passa que com es vesteix això d'alliberament? En la mesura que les polítiques institucionals i el discurs institucional és... O sigui, la correcció política està situada més en les mirades més feministes i això pot provocar, que no vol dir que sigui la intenció, pot provocar que alguns nois, o fins i tot persones com el Page aquest, no? Sí. Sentin que hi ha coses que ara no es poden dir, en aquest discurs victimista d'ara això no es pot dir, dir-ho és provocador. I aleshores ja no sóc com a carrincló. No sé si m'explico, O sigui, doncs jo vaig a dir-ho. Els homes són així. Els homes els agrada el sexe. Tenen el sexe compulsiu. Aquestes coses que mentre s'està intentant treballar l'educació sexual des d'un altre lloc, aleshores doncs sembla que jo estic més endavant que ningú.
Clar, que això es pugui arribar a convertir, és a dir, que impulsar aquest moviment feminista des del govern s'estigui convertint en una acció política, pot provocar o pot ajudar a fomentar aquesta reacció per part dels més joves, fomentant aquesta rebel·lia clàssica, no?, per entendre'ns, associada a l'adolescència, que ara s'estigui reaccionant a això. Escolta, m'ho volen imposar fins i tot des del govern i jo m'hi oposo.
Val, a veure, jo crec que les polítiques públiques han de ser feministes, no per ideologia, que no és una qüestió d'ideologia, sí, sinó per garantia de drets i justícia. Justícia social, en tots els seus àmbits. Per tant, no és una qüestió ideològica. Jo crec que a aquestes alçades que estem a l'any 2023, tothom sap que el feminisme no pretén que les dones estiguin per sobre, sinó la igualtat de drets, en tots els seus àmbits.
Clar, però quan parlem de gent molt jove, això es pot percebre com una imposició, no? És a dir, això segurament potser és un estadi diferent que parlem vostè i jo, per entendre'ns, no?, que sóc una generació i una edat, o aquest mateix discurs amb un noi o una noia de 14, de 15, de 16, de 17 anys.
Efectivament. O sigui, la qüestió és com fem les generacions més adultes o aquest impuls de polítiques públiques des d'un canal, i quan dic canal ho dic conceptualment, evidentment xarxes socials, etc., però em refereixo al sentit ampli, que pugui arribar als joves des d'entendre la necessitat d'aquesta garantia de drets i què és el que això suposa. Sí que aquí hem de fer autocrítica, penso, perquè sovint les polítiques públiques que intenten promoure valors, que evidentment són més justos, les fem no entenent que encara hi ha gent que està... aquesta paraula, si em permeteu, a la caverna, no? És a dir, quan tens un paje dient aquestes coses i te'n vas a l'altre extrem i no et pots anclar en el pensament, o sigui, fer evolucionar el pensament des del lloc on la gent està, és molt difícil que hi hagi un canvi, perquè aleshores sembla que s'acaba convertint en dues posicions radicals i oposades. Clar. Llavors, no és això el que estem pretenent una progressió. Per poder progressar, els nois joves han de poder parlar de les seves pors, del que els hi passa, d'aquestes contradiccions entre l'educació que han rebut i el que els hi passa en el dia a dia. Val? És a dir, si ens situem en el lloc que hi ha coses que ja no poden ser dites, estem provocant que es quedin sota l'alfombra. I quan es queden sota l'alfombra, acaben produint situacions explosives. I què pot passar? Doncs que ara el senyor Page diu aquestes barbaritats i hi hagin joves que diguin, doncs mira, això... és el que a mi m'està passant.
També li diré que ahir, per exemple, quan estava mirant una mica informació sobre aquesta qüestió, i vaig estar una estona navegant per les xarxes socials. No? I jo ara, al matí, reflexionava i pensava, jo no sé si el que ha dit l'Emiliano García Page arribarà gaire segurament es convertirà en un vídeo o algú intentarà viralitzar-ho a través de les xarxes socials i, per tant, a través d'aquí és probable que arribi, no?, el missatge de García Page a gent molt jove, però només a través dels mitjans convencionals. No tinc gaire clar que els nanos de 14, de 15, de 16, de 17... El García Page els arribi. Però, en canvi, ahir, a mi em va sorprendre bastant, hi ha bastant contingut a les xarxes socials que no són García Page, on hi ha nois, i moltes vegades noies en determinats vídeos que semblen una cosa casolana, allò de, fins i tot moltes noies, no?, de què fer perquè el teu marit o el teu nòvio o la teva parella estigui més content quan arriba al final del dia, perquè aquella cita que feu... És a dir, hi ha una sèrie de contingut que cada vegada és més freqüent, no?, i més senzill que t'aparegui a les xarxes socials, que porten tot d'aquests missatges implícits que lliguen una mica amb el que comentava abans, eh? Més que tradicionals o conservadors, amb plantejaments absolutament carrinclons del que són les relacions, fins i tot de parella.
Sí, sí, però és el que et deia, que això va vinculat al moviment aquest que et comentava de dones, que té un nom, de dones que estan promovent això. Però és molt important poder fer un treball crític amb els joves, perquè això no surt espontàniament, això està orquestat, orquestat, no? I està orquestat des de diferents llocs que interessa promoure aquests valors. El que passa que el que sí que hi ha hagut molta habilitat, no?, com ara estava pensant amb el tema de la plaça Bona Nova i les pizzas de l'altre dia, no?,
sí,
d'entendre quins són els canals dels joves per poder arribar i convèncer. I jo aquí sí que faig una crítica en la institució, en el sentit ampli, diguem, no? És a dir, com les polítiques públiques que estem fent ara no estem acabant majoritàriament, o sigui, en gran mesura sí, però no majoritàriament, de trobar el canal o la manera per vendre, en el bon sentit de la paraula, determinades idees d'una manera que arribin bé. Sí. És cert que quan estem parlant de temes de feminisme i d'educació sexual, sexualitat, etc., parlem també d'uns privilegis que té un determinat grup de població respecte a un altre, i per tant això va de poder fer autocrítica, i això mai és fàcil. Les idees ultraconservadores són més fàcils de vendre. Però en algun punt, si hi ha un sector de noies que sí que està connectant amb aquests valors més carrinclons, com tu dius, és que el canal ha ofert algun tipus d'atractiu. I crec que aquí hem de ser realistes en el món que estem, el context que vivim, i veure com podem fer pensar d'una manera que connecti amb les realitats i les vivències.
Dic perquè, sobretot, vist des d'una generació, no?, o des d'un sector de població, allò que es pugui moure, no ho sé, dels 30 i llargs i fins als 50 i molts, no?, que segurament han sigut el sector social més tocat, no?, o que més ha pres consciència a partir de les manifestacions del 8M, etcètera, no?, de tot el que ha passat aquesta onada, de la necessitat de fer aquest procés transformador, que es té la percepció que un dels motors o dels motius pels quals fer aquesta evolució tenia sentit, sempre és perquè la frase és perquè a les generacions més joves, això que per nosaltres pot ser un esforç, a ells ja els puja inculcat o ja els puja pràcticament innat. I resulta que a partir de no sé, jo fem referència a aquest informe del Centre Reina Sofia, resulta que no? És a dir, que es pot arribar a produir com dues capes, que resulti que hi hagi fins i tot més progressisme en gent de mitjana edat que no pas en aquesta gent més jove.
Sí, exacte. A veure, jo crec que en els joves estan convivint les dues realitats, eh? Hi ha joves molt conscienciats, hi ha joves molt feministes, noies i nois. És veritat que en línies generals estan entenent les relacions sexoafectives des d'una altra mirada, l'ampliació del concepte d'amor, l'ampliació del concepte de parella. Tot això coexisteix, eh? Ho dic també perquè també a vegades aquests estudis poden ser preocupants. S'hauria de veure el detall d'on s'ha seleccionat aquesta mostra, quin número té, i veure més, afinar més. Vull dir que estan convivint les dues realitats, i això sí que és una qüestió que des de l'àmbit professional l'observem. Però igualment és preocupant que hi hagi un sector de població que, de fet, s'està radicalitzant cap a una banda, construït com a oposició a l'altra. I aquí l'oposició està envers els mateixos joves de la mateixa edat, però que estan situats a l'altra banda, però també, efectivament, com estaves dient ara, i per això és aquesta clau que et comentava abans, no?, com al final la forma com la generació anterior transmetem uns determinats missatges pot provocar l'efecte contrari. De fet, a veure, jo tinc dues filles adolescents, I la petita té 17 anys i algunes qüestions que tenen a veure amb el tema de la diversitat sexual, de tant sentir-me-les a mi, ja busca, busca arguments en contra com una estratègia d'oposició. M'explico? A vegades,
sí, sí, sí.
O sigui, perquè... Llavors, jo ho escolto, no perquè pensi que ell al final... Bueno, segurament espero que calaran algunes qüestions, però perquè en l'essència també de ser jove i de construir-se com a adolescent està també necessitar buscar el seu propi espai de pensament. Llavors, jo crec que sí que el conservadorisme ha sabut captar això i en una societat que tendeix a cada vegada garantir més drets i a ser més progressista en termes de drets, trobar com l'espai de reivindicació o d'oposició en tornar a aquests valors antics. I aquí, clar, sí que es pot treballar sobre això, però s'ha de treballar acompanyant els joves a tenir pensament crític. Perquè això està, això d'alguna manera és una funció instrumental.
Ara estava pensant, per exemple, una de les darreres iniciatives que s'ha explicat del Ministeri d'Igualtat, ho vam conèixer ahir, abans d'ahir a la tarda, és que s'està impulsant una aplicació, per exemple, perquè quedi constància a casa de com es fa el repartiment de les feines. No? Jo, això, en pisos compartits de gent jove, els quadrants, no? De tu has fet això, tu has fet allò, a mi em toca això, em toca allò, havia existit una mica tota la vida. No? Vull dir que jo crec que tampoc és que sigui un concepte gaire revolucionari, més enllà, si vols, de portar-ho en el telèfon mòbil. No? Però justament ahir pensava...
Entenc que això el que vol fer l'èmfasi, sobretot, és veure les diferències entre homes i dones.
Exacte, no? Però, sí, per això... No, que és ideal, que hi ha aquest canvi, però ahir justament hi pensava en relació a la conversa que havíem de mantenir avui, no?
Sí.
I pensava, a veure, una aplicació d'aquestes, me la imagino més si algú la comença a utilitzar, més entre parelles joves que no pas les parelles més grans, més enllà que estiguin molt conscienciades de la qüestió i vulguin fer l'experiment, no? com és habitual. No? I justament en aquesta línia de l'acció-reacció, no? Que hi pot haver-hi entre la gent més jove, hi vaig pensar, doncs mira, ara, no sé si una aplicació d'aquestes característiques pot ajudar a combatre o a fomentar justament potser aquest rebuig de, ostres, ara m'en devia dir fins i tot a que em baixi amb la meva parella una aplicació que haguem d'anar mirant per després dir-nos, veus, és que jo faig més perquè a mi em surten més creuetes que no passen a tu.
Sí, és una molt bona pregunta aquesta que et formules. Jo també me la formulo exactament igual, eh? És a dir, em sembla com a acte simbòlic important que entenguem que és medible, o sigui que és medible i que la distribució de tasques, si la deixem només a l'espontaneïtat, segurament no quedarà repartida, però és veritat que els equilibris, tenint en compte el gènere, els equilibris dintre de cada unitat familiar, diguem-ne, és a dir, siguin la quantitat de persones pot ser diferent per cadascú. Aleshores, si tu vols fer una eina d'aquest tipus, penso que darrere hi ha d'haver una didàctica, ja sigui una campanya o didàctica de diferents tipus, acompanyada sempre per explicar què significa això. O sigui, no perquè sembli, que no dic que ho estigui semblant, no? Però que correm aquest risc, no? Que sembli que ara això serà la manera de medir i avaluarà, a més, a les parelles, no? Que jo ho ampliaria, diria, bueno, totes les unitats de convivència. Clar, és aquesta qüestió, no? Com fem mesures que van més enllà? El tema, per exemple, de la bretxa salarial, que és molt important, perquè la bretxa salarial no és que sigui estrictament i únicament la diferència entre sous. La bretxa salarial és l'indicador numèric que explica totes les desigualtats de gènere a l'àmbit laboral. Totes. Sí. Perquè explica per què les dones agafen més reduccions de jornada que els homes, perquè tenen més parcialitat en els contractes... O sigui, explica diferents coses que s'acaben traduint en un número. Sí. Però veig que a nivell mediàtic, i quan dic mediàtic vull dir a qualsevol nivell públic, no s'explica així, i depèn de com es plantegi, clar, ara fem les auditories salarials, que tot això s'ha de fer, però perquè la gent ho faci i li vegi el sentit, s'ha d'explicar d'una manera que no tingui només a veure, diguem, amb...
Segurament el problema de la bretxa salarial és que arreglar només el salari no soluciona el problema de fons, no? Al final canviaria la remuneració final... que no és menor, vull dir, evidentment, tal com estem, però...
Clar, no parla de si la gent cobra diferent per la mateixa feina, que això també passa, però és el que menys passa, perquè afortunadament els convenis no ho permeten, però hi ha moltes altres qüestions que tenen a veure amb això, denominacions diferents per feines iguals, etcètera, això ara seria molt llarg. Sí. Però si no s'explica bé, què estan sentint les empreses? Llavors, en una part s'explica, però crec que hi ha d'haver un esforç per entendre l'emancipador de tots aquests canvis per homes i per dones, perquè si no...
Que políticament s'hagi polaritzat i estigui polaritzat tant en aquesta qüestió i ajuda, és a dir, és evident que des d'un punt de vista polític entre la dreta i l'esquerra en aquest país, no? I sobretot a partir del moment en què s'ha focalitzat molt la polèmica política, estic parlant en relació amb l'acció que es fa des del Ministeri d'Igualtat i les reaccions que hi ha, no? des de la dreta, que hi ha aquesta polarització, no? Que sembla que s'estigui en una escalada de un fa una acció i treu la bandera que allò és molt d'esquerres i és molt feminista, i des de la banda dreta es diu això que s'està fent cada vegada és més reaccionari perquè s'està intentant imposar el pensament únic, no? I sembla que políticament tot sigui una escalada en base a aquestes dues idees, mare, no? No hi ajuda gaire, no entenc, a poder, des d'un punt de vista social, abordar la realitat amb una certa calma.
Per descomptat no ajuda, però jo diria que és un tema d'estratègia, és a dir, no són dues posicions equidistants, és a dir, hi ha una posició que és més emancipadora, després cada un pot tenir matisos, però és emancipadora dels drets en general, no només per les dones, això també és important, és emancipadora per homes i per dones. Ara bé, hi ha unes resistències dels poders fàctics de tota la vida i de les classes més adinerades o més privilegiades. Val? Llavors, aquí, com que hi ha resistències, s'instrumentalitza dient que és un pensament únic, etc. Davant d'això, crec que les estratègies de l'esquerra haurien de ser més hàbils. I al final, no va tant de convèncer els polítics, sinó de convèncer a la societat, que és diferent. S'ha de parlar més per les persones, s'ha de parlar més pel poble, per la ciutadania, i entendre on està la ciutadania i en quin ritme es pot anar evolucionant el seu pensament, també. Perquè hi ha una contraofensiva. És a dir, m'agradaria aquest punt que s'entengués, perquè no és que siguin dues posicions, em col·loco equidistant. No, n'hi ha una que és més legítima, en termes de més justa, més democràtica, etcètera.
S'entén, no? Ara, per acabar la conversa i recuperant el fil una mica de l'inici, el qual teníem en començar, no? amb aquestes declaracions de l'Emiliano García Page, no? Que segurament que hi ha un altre element, bueno, quan dèiem que segurament hi ha molts nivells, fins i tot a escala familiar, no? de com abordar aquesta qüestió. No? Quan hi ha aquesta part de la frase de l'Emiliano García Page que ve a dir, bueno, jo d'això amb el meu fill en parlo, i amb la meva filla no, després ha afegit tota la resta, que hem anat desgranant, però fins i tot de base hi ha una qüestió fins i tot familiar o interna i relacional entre pares i fills i pares i filles, no? De dir, ja només de base... Només de base és, hi ha aquesta situació de la qual amb el meu fill hi parlo o m'hi veig amb cor de parlar-ne i, en canvi, amb la meva filla no.
Exacte, totalment d'acord. Sí, a més, molt bé que ho assenyalis, perquè és una qüestió que no havíem comentat, molt important, i és, bueno, tenir un problema. Tens un problema si no pots parlar amb la teva filla d'això. Al final també parla de que reafirmar aquesta idea que el món de la sexualitat està orientat a la masculinitat, i les dones, clar, és una idea molt antiga, no? Sí. Les dones estem al servei dels homes en la sexualitat. I tens un problema si tens fills adolescents que no pots estar parlant amb ells d'això, però sí que li pots dir que fas les pràctiques del cos humà, no?
Bueno, bàsicament perquè la sexualitat la tindran tots els fills que un pugui tenir, siguin nois o siguin noies.
Ah, totalment, efectivament. Sí, per això t'he dit que té un problema el Pedro Sánchez, en el sentit que, clar, s'ha de pensar en uns valors que a priori, hauríem de dir que estan molt allunyats del que pretén promoure el PSOE, no? A veure com ho solventen. Serà interessant
el dia d'avui. La Gemma Altell és psicòloga social, és fundadora de G360, consultora social i de gènere, el que ha sigut molt interessant, ha sigut escoltar-la aquest matí. Un plaer enorme i gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. És pràcticament un quart de 10 del matí. Ara en seguirem parlant aquí al matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.